A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 19 minuts és hora de Montverd. Aquest espai que dediquem doncs, a tot allò verd que ens envolta, plantes, arbres i que fem sempre molt bona companyia d'Edu Arnal. Molt bon dia, Edu.
Hola, bon dia, bon dia.
Com estàs?
Bueno, bé, però bé.
Recuperant-te del carnaval o de què?
Bueno, el carnaval aprofito per fer altres coses. Però sí, recuperant-me d'aquestes altres coses. Sí, sí,
d'aquestes altres coses. Sí. Vinga, avui, inevitablement, i de fet, en les darreres seccions, hem de parlar inevitablement de sequera, no?, i de com això afecta al nostre entorn verd, perquè al final és l'actualitat, és amb el que estem vivint, no només en aquests moments, sinó des de fa ja dècades. I l'Edu m'enviava una notícia de fa, res, una setmaneta, on es titulava Boscos que moren per la sequera, el Garraf més a prop de ser un paisatge semidesèrtic. I clar, jo et preguntaria fins a quin punt no som ja de semidesèrtics, perquè de pluja fa molt, molt que no cau el Garraf.
Bueno, a veure, és que tot plegat, al final una mica, jo també volia comentar el tema, el fet d'aquest, una mica l'alarmisme aquest que he comentat, sí que és veritat que hi ha un canvi climàtic, sí que és veritat que la cosa està empitjorant ràpidament, però també a vegades per part de el que és les notícies i tot això, doncs a vegades genera un alarmisme important. Cal remarcar que, per exemple, doncs mira, saps que sempre parlem de que per exemple el foc és un dels actors principals del bosc mediterrani, del bosc del Garraf. Doncs la sequera també ho és. La sequera forma part, la sequera precisament és el que marca un dels caràcters més importants del paisatge en el que vivim. Llavors, sí que és veritat que hem tingut uns anys més bons de pluja, uns anys, a més, en els que s'ha abandonat la vida al camp, en els que s'ha deixat de fer servir la fusta i la llenya per substituir-lo per altres energies i per altres materials. I llavors el que ha passat és que, bueno, van créixer arbres de tot arreu, es va deixar el camp i llavors el pi, que és un arbre que creix pràcticament a qualsevol lloc, va colonitzar-ho tot. Uh-huh. Llavors el tema és que el pi té la capacitat de créixer sobre terrenys en el camp, però feines i un pam i mig de terra, d'acord? Llavors allò que comentàvem a vegades, que anant cap a, per exemple, cap a les costes, veus tot o anant cap a Barcelona, veus tot a mà esquerra, veus tot aquell paisatge d'arbres morts. Hem de remarcar que aquests arbres han crescut a sobre de roca, d'acord? I llavors, bé, són els primers que estan patint l'efecte de la sequera. Per què? Doncs perquè no tenen prou capacitat d'emmagatzematge d'humitat i d'aigua, perquè el que tenen a sota és roca. Llavors, són uns dels primers arbres i una de les primeres plantes que les que han mort, totes les que miren a mar i que no tenen prou recursos com per seguir subsistint, tot i que és veritat que això no ve d'aquest any, sinó que ve de fa... Doncs això, tres.
Clar, Edu, i una mica relacionat amb això que deies, amb aquests titulars que de vegades als mitjans ens agrada, no?, posar grans titulars, no?, i de vegades doncs, generar alarma allà on potser té que haver preocupació, no?, però sí, no alarma, sí. No? Llavors, deies ara, la sequera és el que marca el paisatge en el que vivim. D'alguna manera el que estàs, dient, és que el Garraf mai ha estat un paisatge verd, humit, és a dir...
No.
Això no ha estat mai les... És a dir, no hem d'esperar allò que no érem o que no som, no?
No, exactament, no ha estat mai. De fet, tenim una... El bosc que tenim ara és un bosc que no és real. Com et dic, el pi té una gran capacitat de colonització, se li diu arbre pioner, perquè el que vam fer és, bueno, primer aquí a la península, amb el tema dels vaixells, la major flota de barcos del mundo, no?, que va haver-hi aquí fa molts anys, es van talar milers i milers i milions d'arbres per fer barcos, i després va venir el senyor Franco, i per el tema de la centralització i l'obsessió aquesta per fer arribar tots els trens a Madrid, llavors el que va fer va ser, es van talar doncs, els pocs roures i alzines que quedaven a la zona per poder fer totes aquestes línies de tren. Això. Què va passar? Que entre això i que encara hi havia molta vida al camp, Doncs el que va passar és que tots els roses i les alzines que teníem, que formaven part del paisatge, van desaparèixer. Llavors el pi va tenir via lliure per entrar aquí i colonitzar-ho tot. Llavors, d'alguna manera, diguem que ha estat un miratge tot això que estem veient i que tots aquests pins fan una feina de bosc pioner, que es diu, que és, com et comentava, que el que fan és arribar a un lloc on les condicions són molt difícils, creixen, fan tot el seu cicle, no? Arriben a ser arbres grossos, uns cauen, uns altres no, acumulen pinars, i el que fan és acumular en matèria orgànica sobre les roques, sobre les pedres, i el que fan és canviar una altra vegada per afavorir que canviar el paisatge, perdó, per poder afavorir que els arbres que, de fet, haurien d'estar allà puguin recolonitzar la zona, no? Per tal de que puguin tornar els roses i les alzines, el que s'ha de fer és que torni a haver-hi una mica de matèria orgànica, que canviï el pH del sol i tot això. Per això ara es requeriria que passessin, almenys s'estima que entre uns 200 i uns 400 anys de bosc de pi per poder tornar a canviar les condicions i que altres tipus d'arbres puguin tornar a créixer de manera apropiada.
D'acord, per tant no ho veurem nosaltres, no?
No ho veurem.
Està bé que treballem perquè ho vegin generacions futures, eh? És a dir, això no vol dir que com que no ho hem de veure passem de tot, no? Però entenc pel que vens a dir és que tampoc hem d'entrar en aquella cosa de que ara necessitem de sobte que el Garraf es torni un espai verd luminós com no ho ha estat mai, no? És a dir, que aquest color marronós i la roca ens ha acompanyat sempre.
Exacte. Hem de tenir una mica clar que tot i que el canvi climàtic i tot i del problema que tenim de la calor i l'absència de pluja i això, hem de tenir clar una mica on vivim, no? I de la mateixa manera, seguint amb el fil que et dic de que la sequera és un dels actors principals, així com el foc, les pluges torrencials també ho són. D'acord? Llavors, a l'hora, per exemple, de que podríem haver aprofitat tot això, no ho hem fet, no? Ara els polítics estan amb el rotllo aquest, l'altre dia va sortir les notícies, no? Que destinarem mil no sé quants milions a la sequera. Bueno, i què fareu, no? És una mica, em sona una mica l'impost del CO2, no? Que en lloc de fer polítiques que realment doncs frenin l'increment del CO2, el que fan és hi posen un impost, com fan amb el tabac, com fan amb l'alcohol, com fan amb altres coses, no? Posen impostos, què aconseguirem això? Bueno, doncs no ho sé, encara no ho sabem. Destinant tots aquests diners, bueno, veurem a veure què fa. El primer que s'ha de fer és tenir una visió clara del lloc on vivim i de quines són les condicions i quines han estat les condicions sempre. A l'hora de la gestió de l'aigua, les pluges torrencials formen part dels nostres boscos. Sabem que plou amb poca freqüència, però amb molta intensitat quan ho fa. Llavors, per exemple, el que s'hauria de fer és mirar d'aprofitar aquesta aigua que cau de cop, no? A Barcelona hi ha un dels arquitectes municipals de Barcelona, és un pioner a Europa en la canalització de les aigües, i el que fan és aprofitar totes aquestes pluges torrencials que cauen per fer al mig de la ciutat zones permeables i zones inundables. Que el que fan és que aquesta aigua baixi cap avall i mulli tot el sol que hi ha baix. Quin és el problema que tenim ara? Que tu quan rasques, quan grates el sol, vas baixant, normalment a la que baixaves una mica tu anaves trobant humidat. Dius, ah, mira que aquí la part de sobre està seca, però el que vas gratant es nota que hi ha humitat, i es nota això que havia passat sempre, ara no passa. Per què? Perquè no tenim els terres permeables. Llavors, un dels problemes que hi ha a la ciutat és que el que hauríem de fer és gestionar aquestes pluges torrencials que cauen i mirar, ja no d'emmagatzemar-les, però no d'enviar-les directament al mar.
Queda clar. Per tant, queda clar que necessitem que plogui, que fa falta, que ens aniria molt bé que plogués. Està molt bé que demanem a les monges clarisses i a tothom que reixin perquè caigui pluja, però el que s'hauria de fer és una bona gestió, no?
Clar, sabem que moltes de les processons i tot això i de les festes que hi ha hagut tota la vida i tal eren per, pues, com els índios fer la dansa de la lluvia. I això s'ha fet tota la vida, no? Vull dir, que és que ha passat sempre, no? El tema és que es gestioni d'una manera correcta i que no caiguem en l'alarmisme, tampoc, eh?
De la mateixa manera que, doncs, sempre, i es reclama sempre, una bona gestió de la part forestal, no? Perquè el dia que arribi un incendi al Garraf, que això ho diuen sempre tots els entesos, bombers, etcètera, forestals, etcètera, el dia que arribi que aquí cremi el Garraf, cremarà tot.
Bueno, si em permets comentar-te, el tema dels incendis també, això. Clar. També és un, això també ha creat molt alarmisme, això també genera molts titulars, i el tema és que ara, per exemple, en pos de la salvació de les persones, els ajuntaments estan tornant bojos a contractar brigades que estan trinxant el territori, s'està fent sense cap mena de criteri aquestes tassades, aquestes neteges, entre cometes, que és com li diuen, i ens estem... ara hi ha molt alarmisme amb el tema dels arbres morts, que al final un arbre mort crema millor que el verd, però estem parlant de pins. Un pi verd només cal que li propis un llumí. Llavors, el tema de la importància, que ja vam comentar una vegada, de tenir arbres morts al bosc, són de vital importància pel desenvolupament doncs, de, tant d'insectes com de fongs, com d'aus, com de petits mamífers. Són vital que hi hagi arbres secs, morts, dempeus. Ara, doncs això, una de les coses que estan fent és que estan mirant la manera d'enviar brigades on sigui per carregar-se tots els arbres secs que estan a venir al bosc, no? Que és un dels altres errors que es cometen a l'hora de fer aquestes neteges, entre cometes, que fan, no?
Sí, sí, aquesta cosa que tenim els humans de tenir tot ben net, ben polit, ben de foto, i,
sí,
i potser exacte. A vegades no s'ha de mirar tant aquesta part estètica, sí, no? Que fa aquesta
exacte,
sensació...
I que és molt polític, no?, el tema de, bueno, doncs ara vinga, anem a pintar-ho tot de verd, no?, anem a gestionar-ho tot, anem a fer-ho tot verd, anem a plantar arbres com bojos a les ciutats, i de, saps? Vull dir, jo el que reclamo sempre és que les coses s'han de fer tenint, des de tots, mirant-ho des de tots els punts de vista i des de tots els angles, no?,
uh-huh.
I tenint clar la realitat del lloc on vivim i de la manera...
I el lloc on vivim és el que és, el Garraf és un
exacte.
Paisatge rocós, un paisatge marronós, és un paisatge,
és
com
que
dius, de poquíssima pluja, de que quan plou és una pluja molt intensa, malgrat que és evident, que hi ha un canvi climàtic, és evident que estem patint una sequera, etcètera, etcètera, però
sí,
vivim on vivim, no? Aquí no vivim, no estem a la Cerdanya francesa, o
rodejats
de verd.
Clar, penses que tot el problema que ens ve ara i tota l'alarma, la major part de la gent de la població no es fixa gaire. Tenim altres coses a la vida i caminem per ciutats i no caminem massa pel bosc i això no ens donem compte dels canvis que van sofrint, no? Llavors, el tema d'aquesta alarma de l'aigua ens ve perquè ens han dit que, ojo, que hi haurà restriccions. Llavors, tothom les mans al cap, no? De saber que de tota l'aigua que podem tenir, que en tenim, que n'hi ha, el problema és que s'han assecat els aqüífers i els freàtics, senzillament perquè hi ha cada cop més zones urbanitzades en la que l'aigua, en la que el terra no és
permeable.
Clar, llavors el tema és que, tornem a lo mateix, està molt bé que els polítics diguin que invertiran, però si un de cada 4 litres de la xarxa es perd per mala gestió, perquè no tenen les canalitzacions en condicions, sempre, i a sobre nosaltres la població anem pagant religiosament cada vegada, i el lloguer del comptador i tota la pesca aquesta i els cànons i tot això està molt bé, però si no les forces polítiques no pressionen sobre les empreses que gestionen tot això, que insistim, que tenen guanys milionaris anualment, que sabem que hi ha antics polítics ficats en les grans empreses energètiques i d'aigua, tot això. Si aquests polítics d'ara no fan pressió i no es posen en la gestió i el manteniment de les canalitzacions, no aconseguirem res per molts milions d'euros que diguin que destinaran al tema de la sequera.
Sí,
no?
Sí, ni per moltes monges clarisses i oracions, és a dir, el que falta és una gestió, una bona
gestió.
I gestió professional. Edu, ens volies parlar d'altre tema. Ens volies parlar de...
Sí, és que en tinc molts.
Vinga.
Sí, no, volia comentar el tema dels arbres fruiters.
Sí.
Ara és un bon moment per totes aquelles i tots aquells que tinguin un trosset de jardinet,
sí,
un pati, un trosset així, o fins i tot un balcó una mica maco. És el moment de començar a mirar-se els arbres fruiters. Ara és el moment perfecte, just abans de la primavera, sobretot ara que s'avança una mica, doncs perquè s'aprofiti i es vagi als mercats, o es vagi als vivers, o es vagi en les fires, per exemple. Hi ha una fira que recomano a tothom que ja ha passat, que és a la primera cap de setmana de novembre, que es diu La Candelera, és a Molins de Rei.
Sí.
És un lloc on hi ha una fira espectacular, plena de tot tipus d'arbres de fruiters de tot el país, de totes les varietats. Jo personalment vaig comprar una que no sabia que existia, que és la platerina. Resulta que han fet una barreja que és el préssec uruguaio, aquest que li diuen, aquest
sí,
que és aixafadot, però
el paraguaio, no, aquest?
El paraguaio, sí, però amb pell de pruna, sense pèls.
És a dir, sí,
com una nectarina.
Com una nectarina, però en forma de paraguaio.
Ah, exactament, una platerina. No?
I es diu platerina, això.
Platerina, sí. Vaig fer un descobriment d'aquests estupendos. Llavors, animo tothom que si veuen que hi ha fires agrícoles pel país i això, és un bon moment per anar, i venen sovint doncs, tota mena de bulbs, d'arbres fruiters, de planta d'horta, i llavors animo a tothom. Ara és un bon moment ja per plantejar-se a la primavera i l'estiu.
D'acord.
Tot i que sabem que no hi haurà massa aigua.
Ja. Però... Clar, és el que anava a dir. Això ens ha de fer repensar, és a dir, aquesta previsió de manca de pluja, de recs de molt control, tot plegat, ens ha de fer repensar?
Sí. Sí, el que passa que estem una mica com sempre. No dic que gastem aigua, però no animo a que no ens deixem sentir-nos culpables a la població del tema de la sequera, tampoc. Passa una mica com el reciclatge. Escolta, si tenim un problema al reciclatge, no pots estar pressionant a la població amb anuncis contínuament de que reciclar el groc, reciclar el gris. Escolta, comença a prohibir la fabricació de plàstics i envasos
d'un sol ús.
Total, que d'un sol ús, que a més sovint no són ni necessaris. Sí que n'hi ha que van bé i que ens han solucionat i que ens han millorat molt la qualitat de vida, però n'hi ha altres que són totalment innecessaris. No, es passa una mica el mateix amb l'aigua, culpabilitzen a la població, ens fan a nosaltres, ens posen la pilota a la nostra teulada. Llavors sí que és veritat que hem de ser responsables, sí que és veritat que hem de consumir de manera responsable, però també és veritat que al final l'aigua és de tots. Jo a vegades em plantejo en quin moment ens vam deixar dominar d'aquesta manera, no? Que hi havia fonts en tots els pobles i totes les ciutats, no? En quin moment l'aigua va deixar de ser gratuïta, oi? Llavors, el tema és que sí que és veritat que és un recurs difícil, però que...
Perquè en general els arbres fruiters necessiten de molta aigua, de molt de rec?
Necessiten aigua, sí, sobretot els dos primers anys i mig, però al final, ens hauríem de repensar si realment ens hem de deixar endur o no per tot això, i sí que és veritat que la gespa, no vivim en un lloc de gespa, i sí que la gespa és un dispendi d'aigua molt bèstia.
Doncs queda clar, no? És a dir, potser hi ha certs elements que no són tant del nostre territori, que potser sí que ens podríem replantejar, però tenir un arbre fruiter d'alguna manera no ens ha de fer sentir culpa, eh? Entenc que vas per aquí,
no,
eh?
No, a veure...
És a dir, vull tenir un llimoner, vull tenir una platerina, vull tenir...
El podem tenir...
El podem tenir, no estem malgastant aigua, eh?
Amb coneixement, aportant-hi acolxament, posant-li... doncs plantant-lo bé, posant un acolxament, alguna mena d'àrid o de triturat o d'escorça que mantingui la humitat, no plantant-lo poder a ple sol tot el dia, sinó mirant-lo... Hi ha maneres de fer-ho. També volia referir-me als fruiters, que també és un bon moment ara per podar-los, i que de fet, per començar a tenir cura de el que són els fruiters i de les noves plantacions d'horta i tot això. Pel que fa a l'aigua, sí que és veritat. És que, clar, el tema és una mica complex. No vull animar a ningú a consumir aigua de manera esbojarrada, però tampoc em ve de gust apretar tothom i deixar que la gent deixi morir els seus arbres i les seves plantes, no?
No, jo crec que s'entén. A més, al final hi ha molta aigua que jo crec que podem reaprofitar, no? Per exemple, ara se m'acut la de la secadora, no? La secadora, cada vegada que fas una secadora... normalment tens dues opcions, posar que aquella aigua es filtra, no sé què, de vegades la pots treure tu mateix amb el calaix, i aquella aigua per regar és una aigua estupenda, sí. I d'alguna manera estàs reaprofitant, no?
Exacte, la de bullir, la de quan obres l'aixeta de la dutxa fins que surt calenta...
Sí.
Ara, per exemple, la del deshumidificador. Una de les coses que fa que tinguis menys calor a casa a l'estiu a Sitges, per exemple, que tenim una humitat relativa altíssima, és tenir un deshumidificador. Un deshumidificador et baixa molt la quantitat d'humitat de l'aire i el que fa és que la sensació de calor i de xapugor descendeix molt. Allò omple un calaix d'aigua que es pot fer servir. L'aigua de l'aire condicionat. La gent que tinguin aigua condicionat, allò va omplint una garrafeta cada dos o tres dies.
Per tant, es pot tenir un arbre fruiter a casa, al seu jardinet o al seu espai que tingui de terra, sense aquest sentiment d'estic malgastant aigua que l'estem necessitant, perquè és aigua que al final el que fas és reaprofitar-la, no? Per tant, no tinguis mal sentiment, Edu, que crec que no estem donant...
Estic una mica entremig i llavors no m'incentiva una cosa ni l'altra, però sí que és veritat que l'única manera de tenir plantes és regant-les. El que no hem de fer, per exemple, és plantar aguacate. És sorprenent que una de les plantacions més grans, o la plantació més gran d'aguacates d'Europa, la tinguem al sud d'Espanya, una de les zones més àrides de tota Europa, resulta que produeix produeixen algunes de les fruites que més quantitat d'aigua necessiten. Melons, síndries, aguacates, mangos, tot això s'està produint al sud d'Espanya.
Clar, que això són fruites tropicals, clar, que són fruites tropicals, que són del tròpic.
Això, clar, llavors aquesta és la meva reivindicació. Tant entendre que hem de conèixer el territori en el que vivim i fer les coses d'acord amb aquest coneixement. No té sentit. Clar, ara diuen, és que el Doñana s'està ficando. Clar, és que s'estan plantant maduixes a una de les zones més seques de tota Europa, quan les maduixes sabem que necessiten un mogollon d'aigua. Clar, venen aquelles maduixes gegants, sí, aquells maduixos que t'ocupen una mà, sí, que t'ocupen una mà, bueno, doncs pues, no és per aquí sí. Vull dir, si tu vas a comprar una síndria ecològica, veuràs que és petita com una pilota de balonmano.
Sí, sí.
Però si en canvi vas a comprar una síndria normal, és gran com una pilota de bàsquet. Perquè ens entenguem, eh?
Perquè tothom ho pugui entendre. Sí, sí.
L'única diferència d'un a l'altre és la gestió de l'aigua, d'acord? Llavors, bé, és jo sempre abogo una mica al mateix de sempre, no? Que alhora, sobretot, de la classe política i tot això, i de prendre decisions i de fer aquests titulars, de destinarem 1.000 milions d'euros a no sé què, tal i qual, bueno, primer coneixem, sisplau, bé on estem, mirem les condicions que tenim, és com a l'hora de tota l'obsessió aquesta que hi ha per les plantes autòctones i els arbres autòctons, que molts polítics també diuen que no, només plantarem arbres autòctons, i bueno, està molt bé, però les condicions de vida que has creat a dins d'una ciutat són totalment diferents a les condicions de vida que hi ha a la muntanya. Hi ha molta més calor, hi ha molta més sequera, el terra és diferent. Per tant, no té massa sentit que posis només planta autòctona, pots posar altres tipus d'arbres que venen d'altres llocs que estan més adaptats a aquestes illes de calor, aquesta radiació excessiva del sol. Mira, pensa que la muntanya, el sol només els hi ve de dalt. Per això creixen cap amunt, la part de dins queda tota seca i veus només la part verda, totes les capçades de dalt, no? En canvi, aquí, al poble, a la ciutat, la radiació li rebota per tots costats. Llavors es fan aquests arbres grossos, aquests arbres amples, i que, bueno, que creixen de manera prematura i que és molt fàcil que es facin vellets de seguida i que tinguin moltes malalties, perquè tenen un creixement prematur. Ves cada dia a la platja a prendre el sol, no? Veus que de seguida t'arrugues i poder, mira, fins i tot, bueno, és igual, creen malalties, no?
Vull dir que, sí, sí.
Llavors, hem de tenir molt clar on vivim, hem de tenir molt clar com funciona, i a partir d'aquí, doncs, mira, de gestionar-ho.
Per tant, si volen posar-se un arbre fruiter, no un aguacatero,
aguacatero, ni un mango. Saps que ahir estava treballant a Vilanova i em vaig trobar un arbre de papaya de 3 metres carregat de papaya.
En sèrio? Però amb una propietat privada?
En una propietat privada, sí, sí. Vam anar a fer unes feines en una casa aquí a Vilanova i just quan sortia vaig fer foto i tot, perquè clar, un arbre de papaies, amb unes papaies grans com el meu cap, quasi, vull dir, una cosa espectacular.
Llavors, clar, doncs no serien aquestes les fruites, que es plantin tarongers i moners, no?
Exactament.
Cirerer, no? Entenc que també.
Mira, el taronger i el llimoner, per exemple, necessiten una mica més aigua de la que la gent es creu en realitat per funcionar, però, per exemple, el cirerer, el presseguer, la pomera, que són arbres caduques, la quantitat d'aigua que necessiten és quan és de primavera, que ja normalment algú plou, i quan estan generant el fruit després, campi qui pugui.
Veus?
I a l'hivern ja s'apanyen, perden la fulla i xau.
I si es planten un cirerer, més s'estalviaran uns dinerets, perquè les cireres van caríssimes al mercat, eh? Van caríssimes.
Clar. També a comentar, tot i que les espècies, segons les espècies, el tamany de la cirera és un o l'altre,
sí, clar,
quan comprem aquells cirerots allò grossos que semblen...
Aquella gorda, sí.
Això no és perquè sí, vale? Aquí hi ha adobs i aigua d'ojo, vale? Vull dir, que ho hem de saber. A partir del moment que es comenci a fer gestió i que se'ls tanqui una mica l'aixeta als agricultors, canviarà la pel·lícula. Les cireres tornaran a ser cireres, els préssecs tornaran a ser préssecs.
Les petitetes de tota la vida.
Tornaran a ser una mica tot més petit, però sí que és veritat que llavors serà molt més sabrós. Serà molt més saborós. Tot això va venir a partir, que si vols ja parlem un altre dia, a partir de la Revolució Verda, que va ser a final dels anys 50, quan es van canviar les condicions i van començar a tocar genèticament totes les plantes...
Edu, deixem per un altre dia, que no ens dona temps.
Avui ens quedem...
Sí, però està bé, ens encanta. Avui ens quedem amb això de gestió, i que vivim on vivim. I ens hem de saber també adaptar i entendre el lloc on vivim. Edu, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu, bon dia.